11 i 14 minuts, la història ve de lluny, però vaja, encara trigarà més, probablement, o potser no. Més d'una vegada i més de dues, pel carrer i en moltes ocasions s'ha parlat de la remodelació del Prado, de la rehabilitació del Prado, quan es va posar en marxa la maquinària de la Fundació, es va tornar a posar sobre la taula quan el Prado va ser declarada entitat d'utilitat pública, també es va posar sobre la taula durant el 125 aniversari de l'entitat, també es va posar sobre la taula, en fi, que s'ha posat tantes vegades sobre la taula la rehabilitació, la restauració del Prado, que gairebé, quan sobre la taula del ple d'avui, una taula més, es posa l'aprovació inicial del projecte de rehabilitació del Teatre Prado impulsat per la Fundació de l'entitat, doncs bé, crida bastant l'atenció que, d'una forma així tan explícita, s'oficialitzi el que dèiem nosaltres que és un somni, una il·lusió. I el president ens deia, doncs sí, ara per ara, sobretot és això. Jofre Vilà, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això és un somni, una il·lusió.
Això és un somni, ja ho vaig dir fa molt de temps, o sigui, per mi ser del Prado, ser de Sitges, ser del Prado, i per tant és una il·lusió que jo crec que compartim pues, tot sitgetà i tot el que defen aquest esperit estrany que vol dir sitgetanisme.
Comencem per l'altre plat de la balança, ens posem a la contra. Bon moment, no?, per...
Oh, fantàstic.
Fantàstic, no?
Els temps és el que porta, no? I quan no governes els temps, pues, et trobes amb el que trobes. El que sí que està molt clar és que és una lluita que té a l'edifici amb el transcurs de tots aquests centenaris anys que van progressant. No?
D'acord.
Les tècniques evolucionen, els espais també, i sobretot ens trobem un teatre de fa pràcticament ja 100 anys, amb les seves instal·lacions al seu moment, instal·lacions que ara ens enlluernen perquè no entenem moltes vegades ni com som capaços,
com han pogut sobreviure,
sí,
no?
Sobreviure tot aquest temps amb unes estructures de fusta, amb uns de canya, i en canvi segurament aguanta tot aquest temps perquè està fet amb aquesta cura i amb aquesta tradició, no? Mm-hmm. Això el que nosaltres defenem és això, o sigui, aquest esperit i aquesta tradició, aquesta il·lusió de poder mantenir un teatre que forma part de Sitges i que és l'únic, encara que era privat, perquè en aquest moment la seva gestió és pública o privada.
Mm-hmm. Ara ens hi posarem amb la història d'aquest inici, però segurament molt recordarà moments en què més d'un s'ha espantat aquella nit de carrusel en què a la petita habitació on es guarden els estris de neteja doncs es van incendiar uns comptadors, o aquell dia en què una senyora va denunciar també al Prado per aquella llata que havia caigut de l'escenari en un espectacle infantil i l'entitat va ser tancada. Suposo que són moments que d'alguna manera exemplificaven, encara que després a l'hora d'administrar-ho es pugui fer d'una forma o una altra, una situació de preocupació general sobre com estava el teatre i la necessitat de fer-hi alguna cosa, no?
Això és el que ens significa, no? O sigui, jo crec que la preocupació ha de ser general. O sigui, sempre hem estat pensant, de fet, tothom que és de Sitges pensa que el Prado, inclús l'altra entitat de més avall, pues, també formen part del poble i són nostres, no? Sí, són nostres, veritablement determinen el caràcter d'aquest poble. I ho han determinat durant molts anys, però el temps s'ha anat passant, les actualitzacions són necessàries i les situacions d'aquestes estructures de treball cultural, perquè són estructures de treball cultural, han anat tornant-se velles, antigues,
sí,
deteriorant-se, i el que necessitem és donar actuació per poder continuar donant vida. O sigui, jo sempre estic parlant, dic, això és el Prado del segle XXI, dic, tenim un Prado de fa més de 100 anys i que ens agradaria que el 21 pues, continuï fent de pulmó cultural. La crisi ens està demostrant que aquestes entitats grans, importants, són motors culturals, són el cor cultural d'aquest poble que es diu Sitges, no? Ho ha sigut durant molt de temps i la intenció és que mitjançant aquests petits records, perquè mm-hmm. veritablement són petits, amb el que podia ser altres pressupostos i altres situacions, exacte, altres teatres que es puguin fer por ahí, pues puguem mantenir aquest pulmó o aquest cor, perquè jo em relaciono més amb el cor que no amb, amb els pulmons.
Ens fiquem en una situació d'urgència actual, ens deia el president, com més d'un dels membres de la Junta ho diu, que pluges, mal temps, tot això ara per l'edifici del Prado és una veritable situació crítica, no? Cada vegada que hi ha pluja intensa, cada vegada
sí.
que hi ha mal temps.
Es parla de la gota malaia, de la gota freda, i nosaltres tenim la gota del Prado. O sigui, a poc a poc aquesta gota està fent malbé les pintures del sostre, pintures del Ferrer Pino,
sí.
i necessiten una actuació molt urgent. Estem parlant de que el sostre del teatre és de la teula tradicional, col·locada sí. una sobre l'altra per poder alleugerir el màxim possible l'estructura d'un teatre. I a mi em sorprèn perquè a casa meva, per exemple, quan va venir l'última ventada es van prendre totes les taules i encara els del Prado encara hi són. Sí. És una feina ben feta, és una cosa que tenim l'obligació de preservar. Estar allà, la veiem cada dia i no sabem el que ha costat que encara hi sigui, i la nostra obligació, ja no com a paradistes, sinó simplement com a sitjatans, és mantenir aquesta possibilitat de que encara hi sigui.
El Prado com a entitat privada difícilment podria assumir un repte com aquest? I com a fundació sí que el pot assumir?
Aquí hi ha un doble camí, no? O sigui, i que té molt sentit amb els temps actuals que estem vivint. O sigui, nosaltres entenem la rehabilitació del Prado no com un regal. Entenem la rehabilitació del Prado com una necessitat que, a més, posaria en valor un teatre que en aquests moments de duresa l'home necessita veure d'aquestes fonts culturals, perquè és on te pot expressar-se, i gratuïtament. Nosaltres en aquests moments tenim més gent que mai, tenim més seccions que mai, i tenim més gent dintre del Prado circulant que mai, i està fent servir unes infraestructures que són molt antigues. Nosaltres el que veiem és aquesta necessitat, perquè tenim que posar en valor aquestes possibilitats, i simplement posant un valor augmentarà la seva capacitat econòmica per mantindre's tal com és. Hi ha altres llocs, sobretot d'aquest país nostre, que s'han fet infraestructures d'auditoris i teatres amb unes despeses impressionants
i que no
en aquest
ningú.
Moment no poden omplir, ni siquiera poden viure, perquè no tenen el remanent o el recurrent necessari d'explotació. Nosaltres això el tenim. El que demanem és que pugui tindre en condicions. Per què? Perquè resulta que el hàndicap de que siguin unes instal·lacions amb caràcter patrimonial important no veu dels mateixos preus que una rehabilitació amb algú que se li ha caigut la paret. I això és significativament important. O sigui, no crec, vaja, segur que els socis del Prado tinguin la capacitat econòmica per poder realitzar aquesta gran inversió, i en canvi l'ente públic jo no diria que té l'obligació, però sí que té la necessitat de veure'ns que estem aquí, no?
Això de ser un edifici patrimonial, vaja, deu ser bo per algunes coses i deu ser dolent per algunes altres,
És bo per moltes coses,
és bo per moltes coses.
Sí, jo gaudeixo cada vegada que baixo al carrer avall des de l'estació i em veig allà al Prado i penso, ostres.
Però diguem-ne que fonamentalment hi ha un marc legal que, agradi més o menys el que sigui, obliga a que aquest valor patrimonial es mantingui.
Hi ha un marc que cada vegada és més intervencionista en tots aquests sentits. O sigui, ens diuen com tenim que construir, ens diuen com tenim que usar, ens diuen com tenim que catalogar com les distribucions, els moviments.
Però espavila't tu.
Millor. O sigui, això ho trobo molt bé, però resulta que sembla que a vegades quan es pensin aquestes coses no es pensi en que hi ha espais que nosaltres no vam arribar nosaltres aquí, ahir. O sigui, fa molts anys que la gent gaudeix de les mateixes passions i ansietats i qüestions que, encara que sembli que ara són noves, no, això és de la història de l'humanitat, i les ha complementat amb les mateixes solucions. Clar, nosaltres tenim un teatre de fa 100 anys i el tenim que adaptar a l'actualitat per continuar fent el que és, que és el cor cultural, però a més
mantenint l'essència,
clar, tot el seu esperit, la seva essència, el seu record, inclús el seu art, perquè allà dintre tenir clar que es fa art.
Deu ser tan difícil, no només, és a dir, proposar una rehabilitació d'un teatre com el Prado, però segurament hi ha unanimitat en això, dir, volem, d'acord, com fer-ho, suposo que ja presenta més sortides diferents, però quan decideix d'alguna forma aquesta història, quan la situaríem en el seu inici? Fa molts anys?
La voluntat està clara, no? Tu ja ho has dit al començament, que ha sigut una recurrència temporal perquè ho vas veient, no? Vas veient com se t'està desfent davant teu. Anem a fer alguna cosa, tenim que fer alguna cosa. De fet, la primera vegada que es planteja seriosament l'assumpte, almenys jo present, es produeix ja amb l'antic govern,
sí,
amb una voluntat de organitzar d'alguna manera aquesta ambivalència privada municipal que té el privada pública que té el Prado.
És a dir, conjuntament amb el plantejament de la fundació es planteja.
Jo crec que és un plantejament de la fundació.
D'acord.
Sí, quan
la fundació neix per rehabilitar.
La fundació neix amb l'esperit de poder posar en funcionament el teatre. Aquí neix, jo crec que la idea es crea l'instrument de la fundació, i la fundació és un instrument que mira de canalitzar els interessos públics i privats per determinar, i m'agrada dir-ho així perquè potser en poques coses es podem trobar una situació de convergència tan real com és en aquest sentit, o sigui, els interessos públics i els interessos privats
coincideixen.
Aquí coincideixen d'una forma, jo crec que absoluta, no? A partir d'aquí es mira bastir la fundació amb una estructura jurídica, i a partir d'aquí ja directament es focalitza en aquest sentit.
D'acord, un parèntesi aquí. En un primer moment, el soci de l'entitat ho va veure en cert recel, això? Aquest recel encara existeix o aquest recel s'ha superat?
Jo m'he trobat gent que ha arribat a l'oficina del Prado i es mira a terra i em diu: aquesta rajola és meva.
Té raó en dir-ho?
Jo crec que el que sí que és veritat és que aquesta rajola és del Prado.
Adó.
I que el Prado és seu. Llavors, què passava?
Un matís interessant.
Sí, no, és que és un matís absolutament determinant, perquè tu no pots prendre, tu no pots vindre i agafar la taula i prendre-la cap a casa, perquè no és teva, és del Prado. Teníem que mirar la manera d'aconseguir que el que es fes allà dintre, en el fons, al final, fos del Prado. Això era un sentit que bàsicament jo ho interpreto així des del començament, no? Quan es va començar a dissenyar el que és la fundació, donem-li caràcter temporal, no és definitiu, donem-li un espai determinat que és el més important. Jo amb aquests tocs i entenc que el que ja buscava el soci del Prado és dir: això és
sentir-se seu,
sí,
vaja.
Això és meu, no? I jo crec que això s'aconsegueix, perquè amb aquests matisos de temporalitat i d'espai, això és així. O sigui, la propietat del teatre continua sent del Casino Prado Sobrense, no és de la Fundació, és del Casino Prado Sobrense. Això amb moltes explicacions, un desenvolupament amb el temps molt llarg i amb moltes explicacions i moltes... Jo crec que al final s'ha entès. Potser no tothom al 100%, però amb un 90% jo crec que s'ha entès que era un instrument que es necessitava per poder canalitzar aquestes necessitats del soci.
D'acord. Un cop hi ha l'objectiu de la rehabilitació del teatre sobre la taula, a qui es truca perquè algú vingui, se'l miri, faci alguna cosa i comenci a dibuixar algun planell o alguna història d'aquestes?
El primer que truquem és a l'Ajuntament. No, està clar, perquè si tots tenim que anar al mateix barco...
Està clar.
Jo crec que, a més, amb un sentit de que governi qui governi, això ha de ser així. O sigui, jo no m'entenc algú que estigui assentat a l'Ajuntament de Sitges i no pugui veure el Prado com una part de Sitges. O sigui, pot veure la punta, que és de Sitges, i això no ho explica ningú, i és del rector. I, en canvi, no veu el Prado com a tal. No, jo ho tinc clar, que tothom que estigui a Sitges ha de veure el Prado com una part seva. Què hem de continuar fent? Anem més amunt, clar, els recursos en aquests moments l'Ajuntament no els té. Té tècnics, ens treballem amb els tècnics,
sí.
Ja vam començar amb l'època de l'Armand i hem continuat amb l'època de l'Helena Redondo,
sí.
I amb tots els tècnics que ells disposen, doncs, hi ha hagut una col·laboració molt important per aconseguir trobar la idea necessària del Prado com a àmbit cultural actual, però mantenint la seva estructura patrimonial.
Aturem-nos un moment aquí, perquè els tècnics, quan hem, diguem-ne, segur que tots els tècnics han entrat al Prado en algun moment, però està clar, diguem-ne, entrar dins les entranyes del Prado, segurament molts d'ells no ho havien fet, però aquesta anàlisi dels tècnics, quan han anat allà els tècnics, l'han vist per dalt, per baix, per dins, per fora, de baix a dalt i de dalt a baix... Que
aquesta situació és espectacular, perquè això ho estic explicant jo i és una feina que almenys a mi m'ha recorregut ja 3 anys de la meva vida, no? O sigui, i al principi la sorpresa és absoluta, o sigui, el Prado és teu i és meu, és de tots, no tenia planos, el registre no hi havia punt,
no hi ha,
registral, no tenim escritures de propietat del Prado, o sigui, i això ha funcionat durant anys i anys i anys, i ningú s'ha plantejat absolutament res. És nosaltres, quan ens trobem, que tenim que posar tot això en una entitat jurídica real,
que feia falta,
que necessitem totes aquestes passes.
Però és a dir, els planos de Martino no hi eren?
A veure, és tota una història. És realment, ha sigut...
Un trencaclosques, vaja.
No un trencaclosques, apassionant.
Apassionant.
Ha sigut absolutament apassionant, perquè ens trobem. No hi ha escritura registrada al Prado. No, l'escriptura es va cremar quan la Guerra Civil i és clar, estem parlant de coses de fa molts anys. Només hi ha un apunt registral. Aquest apunt registral, en el moment que s'aixeca tots els planos del teatre,
sí.
No coincideix absolutament en res amb la realitat. Clar, o sigui, ja comencem per aquí. O sigui, la primera administradora funcionària que em trobo jo em diu: no, això no t'ho puc registrar perquè això no existeix. Fes obra nova. Què dius, què? Obra nova? Però si segurament hi ha anat tothom aquí. Pues sí, obra nova. Clar, tothom que sigui de Sitges sap el que està parlant. El que no és de Sitges no en té ni idea, perquè si mira documentalment l'existència del Prado, no hi és. No té planos de, no tenia planos d'ocupació.
De planta, de res.
De planta, no sabem els metres quadrats que hi havia, ara ho sabem.
Sí.
No sabem...
És a dir, d'alçat, ni de planta, ni de res.
No existia res. No existia res, en cap arxiu hem pogut trobar pràcticament res.
I ens... O sigui que tot s'ha fet de vell nou.
Tot s'ha fet de vell nou, ha sigut, ja et dic, una feinada molt important, tant per part de tècnics de l'Ajuntament com privats que hem tingut que anar contractant.
Suposo que tothom mogut bastant per la il·lusió, no?
Molt.
De tocar aquest
per
malalt, per dir-ho.
Per això no acabo d'entendre algú com es
com podia
plantejar...
contestar d'aquesta manera.
Sí, com. Com es planteja si l'existència del...
Sort que no va fer obra nova perquè s'hagués carregat un edifici patrimonial i haguessin enviat en Jofre a un altre lloc.
No, jo m'estava mirant aquella senyora i deia: escolti'm, no sé com dir-li, però això és impossible. Pues, si això tindria que parlar amb el senyor registrador, pues demani'm...
Hora,
perquè... I és clar, em trobo el senyor registrador i em diu: oh, fantástico, el Prado, però si jo he oído ópera allí dentro, he ido a los conciertos, a mí me encanta la música clásica, yo vi a la Cavaller. Dic,
quan el centenari?
Increïble. O sigui, d'acord. El que m'està passant, no? Moltes d'aquestes coses.
Moltes d'aquestes coses.
Hem trobat ja on és possible que trobem les nostres escritures,
sí.
Tenim planos, el Ramon Artigas, arquitecte, amb la col·laboració del Juli Carbonell, que és l'enginyer, han estat entrant per tots els espais del teatre i hem trobat joies. O sigui, estructuralment, l'estructura és tota metàl·lica. O sigui, no ho sabíem, però l'estructura és tota metàl·lica. I suportant unes llums i uns pesos...
Uh-huh. Quan diu llums, en Jofre vol dir amplades.
Sí, amplades d'espais.
La llum en arquitectura, sí, és allò, l'amplada.
Amplades d'espais, totalment fora de lloc per l'època que estem parlant. Ara tindríem problemes per fer-ho, i en canvi en aquell moment ho desenvolupaven voltes de canó, contraforts...
És a dir, els tècnics diuen que, des del punt de vista de l'enginyeria, és una obra molt ben plantejada.
És una joia.
És una joia.
És una joia. Martino va fer una feina...
Excel·lent.
Increïble.
Increïble.
Perquè, a més, creiem... que es va veure amb l'obligació de girar el teatre. O sigui, el teatre, nosaltres creiem ara que estava orientat cap al jardí. Hi ha un arc, ens hem trobat un arc a la paret, que segurament fa veure, perquè sempre s'havia parlat de que la pinta és on es posen estelats,
sí,
del Prado, és una còpia, diuen, de la del Liceu, feta més petit,
sí,
però està girada. És una pinta a la italiana, però està girada al revés. Aquí, diguem-ne que les fustes, en lloc de posar del dret, estan del través. Ningú sabia, bueno, una explicació que no teníem per què. I ara entenem que és molt possible que és que el teatre, en el seu principi, abans de 1920, estigués dirigit cap al jardí. I que l'arribada
d'en Martino?
Tren, del, i de la importància, sí, que això significa per si...
Fes variar...
L'entrada del carrer des de dalt, fes variar...
D'acord, i es convertís l'entrada del carrer Francesc Gomà en l'entrada principal del teatre.
I llavors al Martino se li demanés que fes el teatre.
La remodelació de...
La remodelació del teatre, i ell ho va agafar des de l'altra direcció. De fet, es parla amb alguna dels escrits que hi havia així antics que el més important que en aquell moment tenia el Prado era el balcó que donava directament al carrer, res, i que era un balcó molt gran i que podia ser-hi molta gent veient passar la gent que baixava de l'estació.
De l'estació. És a dir, sí, han nascut, diguem-ne, hipòtesis històriques, la recuperació, òbviament, de tot un cúmul de historiografia i d'evidències històriques que no es coneixien.
Ha estat apassionant.
Ha estat apassionant.
Sí, per la meva part,
i suposo que en Jofre ha vist racons que no havia vist i explicacions que no havia... Jofre i tothom, esclar.
Jofre i molta gent.
Ni els més grans, no?
Molta gent, menys els que no pujaven perquè tenien...
Perquè tenien vertigen.
Sí, tenien vertigen a les últimes escales.
D'acord. Què és el que està pitjor del Prado?
El que està pitjor del Prado jo crec que és l'afegit que se li va fer als anys 50. O sigui, sembla mentida, però el que aguanta...
L'afegit on hi ha, per dir-ho així, les sales de ballet,
sales,
i tot això?
Sí, les sales posteriors. O sigui, la part antiga,
sí,
està molt ben conservada, té el problema del sostre...
De les filtracions.
De les filtracions, moltes produïts per la junta dels dos edificis, aquí és, i sobretot per una patologia produïda per un arbre que un dia s'hi va recolzar i que ha estat... empenyent tot l'edifici cap a l'esquerra.
Tot l'edifici cap a l'esquerra?
Tot l'edifici, sí.
Aquell pi.
Aquell pi va crear... Sembla mentida, perquè...
Quan no, és que sembla mentida.
Sí, quan ho veus de prop, et dones compte quina és la seva capacitat de...
De foc, aquest, sí, aquest poder, no?
Hi ha una canal feta. O sigui, amb una paret de ciment i ferma, hi ha una canal feta pel tronc de l'arbre. I no es va fer pel tronc de l'arbre, l'ha fet el tronc de l'arbre. I aquesta ha anat empenyant durant molt de temps el sostre, i com que el sostre picava contra l'altre sostre, ho ha anat moguent tot, perquè nosaltres no tenim constància que existissin filtracions amb els 75 anys anteriors.
Sí, 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 sí.
I són només aquests últims 15 anys els que han començat a aparèixer aquestes situacions. La patologia ja està corregida, també amb molts esforços i molts problemes, perquè vam arribar a la discussió essencial de si era un pi catalogat o no era un pi catalogat.
I per tant, què es podia fer, si es podia tocar, si no es podia tocar. Està catalogat, aquest pi?
Està catalogat com a bé paisatgístic, però no com a bé biològic, perquè és un pi blanc dels quals n'hi ha multitud aquí. Catalunya.
Això des d'un punt de vista legal implica algun condicionant,
sí,
fonamental,
molt, perquè l'arbre no el podríem tocar ni moure de cap manera, i a canvi d'aquesta manera se li poden fer molts tractaments que de l'altre. A veure, sempre ha sigut intenció del Prado mantindre
el pi del Prado.
Però, clar, amb una mica de cura pel resto, perquè ens estava enfonsant tot.
D'acord. Però és a dir, això és una de les causes...
Això és la causa principal del deteriorament del sostre.
D'acord.
Que per mi en aquests moments és el més important, perquè és el que està produint aquestes filtracions.
D'acord.
Que, tinguent en compte, Ferrer Pino, quan va pintar tot el sostre del Prado i les parets, sobretot el sostre, ho va fer amb una tècnica del trem sobre guix. No és un fresc. Molta gent li diu el fresc del Prado. No, el Prado no està fet al fresc.
És a dir, són plaques de guix?
Són plaques de guix pintades amb trem. Això no obliga, bàsicament, a que es facin espais molt petits, sinó que es pot fer tota l'amplada que vulgui, amb el Ferrer Pino, amb la seva disposició temporal que tingués. Però, bàsicament, l'acció de l'aigua sobre aquest guix i aquest trem és molt important. Val? O sigui, deteriora per una acció químico-física tota aquesta pintura.
D'acord.
Clar, he dit, està molt ben conservat. Sí, la veritat és que els tècnics que han vingut de Patrimoni de Generalitat ja ho han vist, diu, el sostre està força bé, el problema són les filtracions que té, i els llocs on hi ha l'aigua que toca directament. Clar, a sobre del sostre del Prado només hi ha les teules, no hi ha res més. No se li pot posar res més degut al pes que augmentaria i que això no sabem exactament com actuaria sobre l'estructura.
D'acord, és a dir, com que és una estructura metàl·lica, el sostre està pensat també amb la mateixa lleugeresa.
I llavors, clar, no podem tapar el sostre.
D'acord.
Perquè augmentaríem el pes. Llavors, necessitem que l'actuació sigui molt més important. I l'actuació no només en aquesta zona, sinó també amb la juntura de lo que és...
És la part nova. La part nova, de la modificació.
I amb això estem. O sigui...
I això què val?
Aquesta part específica d'aquesta situació...
Sí, que és la més urgent, hem de suposar...
Sí, al redor d'uns 200-250.000 euros.
D'acord.
Es tindria que... s'ha de desmuntar tot el sostre, tot sencer, conservar les teules, perquè estan afectades pel patrimoni, això molta gent no ho sap, aquestes teules s'han d'anar guardant una per una i després tornar-les a posar al mateix lloc, i actuar les necessitats, sobretot de cobriment, i algun altre tipus de sostre que encara que hi hagués infiltracions avall, i actuar sobre el sostre del balet, perquè ens entenguem tots, perquè ja també hi ha infiltracions produïdes per aquest arbre que canalitzen l'aigua cap a zones del teatre, cap a escales...
O sigui, que es tractaria de tot el sostre, tant el de l'edifici patrimonial del teatre com també el de l'afegit que es va fer als anys 50. Tot el sostre ja d'entrada. I per la resta del teatre?
És tot molt complex. O sigui, aquí entrem...
És a dir, aquesta seria...
És tota una vivència, això, en realitat.
El sostre seria una actuació que gairebé podríem independitzar de la resta, és a dir, el sostre s'ha de fer sí o sí,
sí.
A
més,
perquè és una qüestió ja...
En
caràcter d'urgència.
Però d'urgència vital.
Vital, és a dir, el sostre s'ha de fer, això ja està. La resta del teatre, òbviament, suposo que ja és una ambició...
No, la resta del teatre té un altre sentit, no? Si nosaltres estem parlant de que necessitem que les coses siguin econòmicament viables... Nosaltres tenim el més difícil, que és el contingut, o sigui, el valor cultural, la gent que vol fer coses, tot ho tenim. Ens falta el continent. Per què? Perquè, és clar, és una estructura molt antiga i que no compleix els requeriments actuals dels teatres moderns. Per fer representacions, per entrar dintre de línies de representació...
Per
donar-li una més activitat comercial, es necessita que estigui en condicions per realitzar tots aquests... Clar, primer dic jo, ostres, els espais, el Prado és molt gran. O sigui, sembla mentida, però per ser teatre, és un teatre molt gran. L'únic que es va fer un afegit dels camerinos que es van col·locar interiorment dintre del teatre, ja fa molts anys més, i... Això va restar una mica d'espai al part del fons. Clar, actualment, a nivell de tècnic, de seguretat, no és possible que els camerinos estiguin integrats dintre de la caixa escènica.
D'acord.
Llavors, es necessita actuar sobre els camerinos. Clar, els camerinos és espai absolutament necessari. Encara que no sigui essencial per fer la representació, és necessari per poder posar-hi la gent que actua. Hem d'agafar aquests
camerinos que ara estan aquí dins
i traslladar-los en un altre espai que nosaltres hem vist el més fàcil és on hi havia abans el teatre, o sigui, la sortida cap al jardí per la part del fons.
D'acord.
I després s'ha d'actuar sobre els elements de seguretat. Tu parlaves, jo hi era en aquell dia, aquell foc, jo estava ballant en aquells moments, ho vaig veure des de l'altre costat, des del costat més difícil de veure, i el... hem d'actuar sobre les qüestions de seguretat actualitzant-los.
Que suposo que n'hi ha una pila, no?, de requeriments de seguretat.
Sí,
ara
però,
en els teatres.
Però també aquí se'ns va plantejar un problema que no acabàvem de trobar. Potser va ser el principal en el moment de l'actuació, que és que nosaltres teníem voluntat de mantenir el Prado tal com està. Nosaltres volem el Prado que és. No volem una sala de teatre.
D'acord.
Volem el Prado.
D'acord. És a dir, el Prado d'escenari amb talà i que corda amunt, corda avall i llates...
Sí,
i que...
amb tot el que faci falta a nivell tècnic per millorar-ho, però aquest. O sigui, volem mantenir la pinta, volem mantenir la pinta de fusta, sabem que és un risc, però volem mantenir-la.
Que deu ser tan patrimonial com la resta.
Que té una, sobretot, patrimoni a nivell industrial. Ah. Sí, això és una cosa que es feia abans.
I està en bones condicions, aquesta pinta?
Està perfecta. És increïble, però les fustes estan perfectes. Sí, sembla mentida que hem passat 100 anys.
És a dir, no hi ha ni un corc en aquelles fustes.
No, no en tenim, no. Això arribes. Però aquí... Després tenim que agafar i adequar els accessos,
sí,
perquè l'entrada principal del teatre no s'ha fet mai.
Ai.
Servir com a entrada principal del teatre, s'ha d'adequar els accessos, han d'haver una sèrie de condicionants.
És a dir, retrobar el que seria l'entrada principal del teatre?
Sí, adequant-la, perquè clar,
accessibilitat,
ara entres i et trobes mitja dotzena d'escales cap a l'esquerra i cap a la dreta.
Sí, sí, sí.
O sigui, a nivell d'accessibilitat no té sentit en un moment actual, s'ha de replantejar, s'ha de posar tot pla... I després hem d'agafar i trobar, a sort el Prado dona tres espais diferents,
sí,
el qual per sortides d'emergència no té problema, però obligatòriament aquestes escales, aquestes sortides han d'estar protegides. Això significa que per la raó que sigui, en qualsevol moment, tu quan tinguis algun problema allà dintre puguis entrar a l'escala i allà et trobaràs salvat. Clar, quan va arribar Patrimoni, ens va mirar i diu, on te voleu posar les escales? Allà, allà, allà. A l'espai, al caliu, a la perspectiva...
No és compatible amb la col·locació de les escales.
I llavors doncs, tenim que parlar doncs, també amb un altre esforç que també fa la societat, perquè cedeix el seu espai per posar els camerinos, cedeix el seu espai per fer l'escala. O sigui, es vol rehabilitar l'escala principal, l'escala que va fer Miguel Utrillo ja en el seu moment, els anys 21, arreglar-la, posar-la adient amb les entrades i sobretot treure el que és aquella rampa metàl·lica que en aquests moments hi ha.
D'acord.
Adequar tota aquella escala i tot aquell espai perquè doni servei als dos costats, perquè serveixi també de sortida pel teatre i d'entrada pel teatre.
Exacte.
Però d'emergència, perquè l'entrada principal
serà l'entrada que hem vist tota una generació tancada i barrada tota la nostra vida. Segurament potser algun sitgetà l'ha vist oberta,
sí,
però no és el nostre cas.
No
és
el nostre cas.
D'acord.
Tot això ho hem modulat. Nosaltres som absolutament conscients de la situació actual que es troba al país, al nostre país, i per tant, què podem disposar de tot això? Clar, el projecte total de rehabilitació...
El projecte està tot fet, ara ja.
Està tot fet.
D'acord.
O almenys estructurat. I ronda els 3 milions i mig d'euros. Que són molts diners.
Aquí no comptem els 250.000 de les goteres.
Estan
comptats també,
tots estan aquí dins.
D'acord, però aquests 250.000 diguem que han de ser ja.
Han de ser ja. És que un dia d'aquests ens trobarem que no podem anar-hi.
D'acord.
Queden
els 3.250.000 que formen part de tot aquest altre gran projecte.
No, tota aquesta adequació, jo no diria gran projecte, perquè en realitat, quan estigui acabat, tu veuràs el mateix Prado que
veus.
O sigui, no veuràs ni obres faraòniques, simplement hauràs adequat a tots els usos que es fa servir el Prado d'una manera molt més segura, molt més pràctica i molt més futur. I això té, jo almenys que jo recordi, una dotzena d'actuacions diferents. O sigui, parlem del sostre, farem sostre.
Sí.
Parlem del trasllado camerinos, farem trasllado camerinos. Farem vestíbul d'entrada, vestíbul d'entrada.
Sortides d'emergència.
Sortides d'emergència.
Escenari.
Tot això, si tu mires, ni obliga el tancament del teatre, ni obliga l'actuació absoluta per fer-ho. O sigui, ho podem modular de manera que progressivament anar fent i amb aquesta voluntat, per això és el que reclamo de Sitges, no? La voluntat de que això sigui així, de que amb el temps que sigui necessari, doncs anar adaptant totes aquestes situacions. Quan abans ho fem, millor.
Aquesta oficialització per part del ple municipal avui... Té un significat especial?
És aquest. Sí.
Un compromís oficial de...
Una visualització de futur.
Futur.
Això és una visualització de futur. Per això jo no entenc ni de partits, ni d'entitats, ni d'àmbit. O sigui, estic parlant de Sitges, de sitgetanisme. O sigui, aquí es fa un model que l'hem estat treballant, ja et dic, amb aquest consistori, amb l'anterior, amb aquests últims 3 anys, i que ara es concreta amb aquesta voluntat. És una voluntat. el Prado ni deixarà de funcionar perquè això no es faci, ni el Prado tindrà més recursos perquè es faci demà.
Sí, sí, el Prado només deixarà de funcionar si hi ha unes causes sobrevingudes que vinguin precisament
de coses que...
de responsabilitats que no es poden assumir en aquest moment.
I aquest és el sentit, no? Buscar, modular tots aquests espais, modular tots aquests temps per anar actuant, però sobretot amb un camí. Aquí és posar-li la llum que volem quan s'arribi. Sempre parlant del teatre. Dic perquè en algun moment ha pensat és que s'actuen sobre altres espais. Sí, és veritat. O sigui, jo crec que en el primer moment, inclús quan ens vam plantejar començar, no érem conscients
de la magnitud de tot això.
Teníem que treure els camerinos de dintre, que necessitàvem una escala d'emergència, que teníem que fer servir una escala també de fa 100 anys, que hi ha un altre espai, que és el jardí, que també surt actuat, i aquí ve una altra de les històries apassionants, perquè jo em trobo amb unes escales del carrer Jesús. Al carrer Jesús hi ha un edifici que també...
Sí, aquell edifici que és del Prado.
Els baixos no, però els restos sí.
Sí.
I amb aquesta escala em trobo penjades uns dibuixos del Martino, dels anys 50, de com tenia que ser el jardí del Prado.
Que són una preciositat.
De l'època en què Jou encara estava tallant...
Els capitells
famosos. Els capitells s'acaben on s'acaben. Si es veuen aquests dibuixos, doncs continuen. Que és la part del jardí. Hi ha uns anfiteatres... més que anfiteatres, són galeries, són porxos.
Ah, exacte. O sigui, porxo que va, per dir-ho així, que cobreix que tota la part que va des de la façana estrictament del Prado fins a l'altre edifici.
Sí, fins a l'altre edifici on ara està...
Un porxo, un porxo.
Un porxo amb un mini passeig, per passar-ho per sobre. O sigui, hi ha una sèrie d'actuacions que jo em trobo allà i dic, no tenim res, i aquests dibuixos què són? Els dibuixos són originals, han anat passant de paret en paret del Prado des dels anys 50 fins ara.
I allà?
És l'únic que hi havia d'algun tipus de planells o algun tipus de dibuix del que es volia fer el Prado quan es va fer la rehabilitació actual.
Val.
O sigui, la que veiem, la que dona el jardí.
Sí,
no?
Sí, sí.
Aquesta última, amb el Martino Fill, que és el que la desenvolupa, pues també l'únic que ens ha quedat són aquests dibuixos.
Li agradaria a en Jofre que això fos possible?
Jo continuo dient que el teatre el 23 farà 100 anys, que seria molt maco que el 23, el 2023, poguéssim anar tots a
veure un nou.
A veure això nou. Bàsicament per això, perquè no, coses noves no veurem.
No.
Però almenys haurem donat futur el que és aquest moviment cultural que és Sitges i que és el Prado dintre de Sitges.
Queden 11 anys, són les 11:51 minuts. Vaja, com deia aquell, que vostè ho pugui veure, que nosaltres també, que ho puguin veure una bona majoria de sitgetans, que segurament no trobarem un sitgetà que digui no m'agradaria que passés això, perquè hem de suposar que una gran majoria estaria ben d'acord en que el Prado pugui renéixer, per dir-ho d'alguna manera, i pugui tornar a recuperar aquell esplendor del moment que molts ja ni hem vist tampoc per una qüestió generacional. Per tant, poder entrar per on es pensava entrar i poder veure-ho com es pensava que es veuria, sens dubte pot ser un al·licient per molts. De moment, la primera pedra posada. La segona és aquesta immediata, que passi el que passi, aquests 250.000 euros per la teulada i per les filtracions s'han de trobar. Estan emparaulats, més o menys?
Hem parlat en Diputació, pensen que podem aconseguir alguna cosa per aquest camí, ja hem tingut un parell de reunions... és caràcter d'urgència.
I els caràcters d'urgència...
Sí, encara els podem cobrir.
Jofre Vila, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Sort en el futur, com no. Seguim amb esports.